Doncs vinga, si us... Que en tenim alguna altra d'encès, potser?
No. El mòbil, potser?
No.
Sí, sí, aquí està bé.
A veure, va, sí, 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 ja sí. Està. Des d'on? Sí, val. No, jo crec que ara està perfecte. Doncs vinga, bona nit, comencem. Ja hi som tots. Comencem, bé, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb la primera part, amb la part resolutiva, que és l'aprovació d'actes de sessions anteriors. Senyor, no dir-li que ja veu que ens hem posat el dia de les actes, estem amb totes, i també dir-li que no li dic mentides, jo, que quan li vaig dir que hi havia... Se'n recorda que jo li vaig dir, a vegades no hi ha temps, i vostè va dir, no pots fer el i tu més. I jo vaig dir, no és el i tu més, és el i tu ja saps de què va, se'n recorda d'això. Perquè avui l'he portat perquè vegi que no li enganyo. Les actes que va enviar el secretari, que van des del 28 de maig del 2012 fins al 26 de gener del 15, que és tot això. Per això li dic que a vegades les actes queden enrederides. No és pas el primer cop que nosaltres ens en van quedar 5. Ja està. Només perquè vegi que se'n recorda que tot li porta, tal, va.
No en dubtava, perquè jo també el tinc, aquest manuscrit d'actes.
Doncs repassi l'acte, senyor Arnó, que bé, deia, però... com a molt serà un any i no hi arriba.
Bé,
és igual, deixem-ho perquè és anecdòtic.
En tot cas, doncs, el tu més no val.
Més que res, exacte, no era un tu més. Però sí que era un tu més, sí. Doncs anem a la primera, que és l'acte de l'11 de desembre del 17, el ple extraordinari número 12. Si tenen alguna cosa a comentar, algun dels grups... Era el dels pressupostos.
Primer, agrair-li els minuts d'espera fins que hagués
arribat. Sí, home, i tant.
Bé, a totes les actes no hi tindrem cap inconvenient, excepte aquesta. En aquesta resulta que hi ha una part doncs, que no s'ha transcrit perquè no funcionava el micro, sí. Perquè es veu que no estava gravat. Sí. Jo el que demanaria és que es fessin els esforços a buscar o recopilar les gravacions, perquè com que la part que queda eliminada pràcticament del tot, és la meva rèplica.
És la primera part de la seva intervenció.
Exacte.
Fins que vostè diu, se sent bé? I a partir d'aquí es recull.
I fins i tot li dic, vol que ho repeteixin? I vostè em diu, no cal.
Home.
Bé, doncs, jo demanaria a veure si hi ha possibilitats, és a dir, la deixem al damunt de la taula.
La primera.
Sí. Perquè és que, home, la rèplica pràcticament està eliminada del tot.
I com la podrem... Jo
mirar. Sí, jo puc mirar si tinc la gravació, com que duplico més d'una vegada, si encara no l'has recuperada.
Val. Entesos. Doncs deixem aquesta sobre la taula. I de les altres actes, que és la del 4 de gener del 18, la del 20, que és un ple extraordinari de l'IBI, 29 de gener del 2018, que era un ordinari, el 19 de març del 18, un altre ple ordinari, el 24 d'abril del 2018, que era l'extraordinari que vam haver de fer per les festes locals, i que vam aprofitar per passar el compte general del 2016, uh-huh. I la del 28 de maig del 18, que també és un ple ordinari. Vostès deien que d'aquestes no hi havia cap res a dir. Sí que és cert que encara en moltes intervencions no posa el nom de qui. Nosaltres ho sabem perquè ho llegim i veiem qui és, però...
No, en aquesta sí que hi surt.
En aquesta sí, però n'hi ha algunes que no. Jo crec que, no sé, hi ha alguns regidors, per exemple, el senyor González, que no surt el nom en algunes...
A menys en aquesta sí que l'he pogut llegir.
Jo sé que és ell per l'estil i així, però si no, no...
Sí, té un estil particular.
Molt bé, doncs si us sembla ja deixem la primera sobre la taula i la resta queden aprovades. Doncs passarem directament en el punt 3, el punt 3.1, la modificació de crèdit número 9/2018 dels crèdits extraordinaris. Si els sembla, primer el regidor, el senyor Barú, ho explica i després llegim la part de l'acord. Senyora secretària, sí, no? Fem primer que ho expliqui.
Sí, bon vespre. Doncs aquesta proposta es tracta de modificar el pla d'inversions de manera que modifiquem certs imports i afegim certes aplicacions i canviem el finançament. Aleshores, la motivació és que la gran majoria de les inversions pressupostades per aquest any ja es va explicar en el seu dia, quan el vam presentar, el pressupost, que es presentaven en finançament d'ingressos corrents, però d'aquests ingressos corrents eren uns ingressos, doncs, si venien uns ingressos extraordinaris, que bé, alguns han vingut una part, però el gros dels ingressos extraordinaris sempre ens hem referit que era el de la venda del Colón. No? Si es venia el Colón, això repercutiria una sèrie d'ingressos a l'Ajuntament que ens permetria fer una sèrie d'inversions que d'altra manera, doncs, seria molt complicat fer-les. No? Doncs, bé, la situació actual la situació és que hem tingut una sèrie d'ingressos extraordinaris, però el gros, aquest que parlàvem del Colón, encara no s'ha materialitzat. Esperem que ho faci durant l'any. Si no ho fa, ho fa més endavant, el tema és que després no tindríem temps material per totes les licitacions, adjudicacions i procediments administratius necessaris per poder fer les obres durant l'any. De manera que a les alçades de l'any que estem, com que hem vist com que la situació econòmica de l'Ajuntament també ha millorat molt i la llei ens permet tirar del romanent de tresoreria que l'Ajuntament, que hi ha 1.100.000 euros, doncs canviem el finançament de certes aplicacions. Algunes he dit que incrementem una mica, altres decrementem, que ara les veurem en detall, però bàsicament és això: en lloc de finançar-ho d'una manera, ho finançarem amb romanent de tresoreria. D'acord? Aleshores, ara ja passaré a veure el detall de cada una d'aquestes aplicacions per veure què és el que modifiquem i de quina manera. Doncs, del pla d'inversions del 2018 hi ha una aplicació que era millores de l'OAC, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que estava inicialment en 1.500 euros que s'havien de finançar amb ingressos corrents. Ja no repetiré el dels ingressos corrents a partir d'ara, sinó que ho passem a finançar amb romanent de tresoreria i a més l'incrementem 2.500 euros, de manera que passa a 4.000 euros l'aplicació. Després tenim una altra aplicació que es diu arranjaments d'edificis, que la teníem amb 8.000 euros, es manté amb 8.000 euros, però ho finançarem ara amb el romanent de tresoreria també. Després tenim la partida d'arranjament d'instal·lació del pavelló, que estava amb 50.000 euros. Es fa aquest doble canvi, s'incrementa en 30.000 i es passa a finançar amb la seva totalitat amb romanent de tresoreria. Després hem creat unes aplicacions noves, que són les que diré a continuació, que són la millora del cementiri, 40.000 euros, amb romanent de tresoreria tot. Mobiliari, casal de joves, amb 20.000 euros. Reforma del lavabo del carrer de la Mercè 20, que és un pis de propietat municipal que està en lloguer, 6.500 euros. Millores a Camp Muntanyà, 20.000 euros. Després, una de les partides existents, que era compra de vehicles, que estava a 29.000 euros, es manté, però ara ho financem amb romanent de tresoreria també. Després tenim unes com pàrquing de les escales del Fondo, que són 9.000 euros, també fem aquest canvi de finançament. Mur de la pujada de Sant Pere Abanto, 20.000 euros. Després, una sèrie d'obres de pavimentació de carrers, per diversos carrers, que en total serien 170.000 euros, que es mou el finançament de... No es modifica l'import, sinó que 170.000 euros dels 421 inicials es canvia el finançament al romanent de tresoreria. I l'enllumenat públic, que estava a 30.000 euros, en aquest cas ho decrementem a 20.000 euros, i amb el canvi també de finançament, que ara es farà amb romanent de tresoreria. Doncs això fa un total de 445.500 euros que passem a finançar amb romanent de tresoreria. I aquesta és la proposta d'acord, tal com està plantejada, com que són diversos canvis, és enrevessat, però fa això, primer canvia de finançament certes parts, incrementa d'altres, fa suplements de crèdits, crèdits extrajudicials, és el que explica. Així que, bé, no, de moment no afegiria res, si hi ha algun aclariment o qualsevol consulta o dubte per part de qui sigui, doncs ja ho veiem.
Bé, primer dir-li que aquesta modificació ens dona la raó. Ens dona la raó quan en el ple del desembre de l'any passat es va aprovar un pressupost on aquest grup municipal ja deia que hi havia uns ingressos que no estaven garantits, que hi havia uns ingressos per sobre de les possibilitats de Caldes, uns ingressos volàtils que no servirien i no es podrien fer servir. I que aquell pressupost no estava ben fet. I per això els vam fer al·legacions perquè el corregissin. Què fem? Perquè tothom m'entengui. El romanent de tresoreria venen a ser els estalvis que s'han generat a través de tots els anys. És a dir, allò que s'obre cada any va amb un calaix que són els estalvis teòrics. Allò que cadascú de nosaltres, quan tanca el mes del negoci o la nòmina, li ha sobrat d'aquella despesa que no ha generat i ho va estalviant. Això són el que se'n diu romanent de tresoreria. I el líquid net és allò que d'aquest estalvi tenim després de, o sigui, traient allò que devem encara a final de mes i allò que no ens han pagat a final de mes. O sigui, quan tanquem la botiga tenim dos proveïdors que no hem pogut pagar, però tenim quatre clients que no ens han pagat. Doncs bé, el resultat és el líquid real. Doncs bé, el romanent de tresoreria, per tant els estalvis que hi havia a 31 de desembre de l'any passat, era d'1.194.000 i escaig. I el líquid real, per tant, el cash, allò que es pot fer servir circulant per poder pagar, com diuen, a 30 dies, eren 177.000 euros. Bé, resulta que en aquest exercici 2018, de les previsions que hi havia una previsió de vendre el colon, com si nosaltres fóssim l'API en el qual anem a contactar, i que generava una plusvàlua de 600.000 euros. Veiem que el colon no es ven i ni es pot vendre, i aquests 600.000 euros no entren. De la previsió de plusvàlues, que és un ingrés molt fluctuant, en el qual la mateixa Diputació, i tenim aquí els informes que recull l'informe d'intervenció quan es va aprovar el pressupost, ja deia que es fossin prudents, perquè les plusvàlues és un fluctuant massa volàtil, en el qual avui en tens i demà no en tens. Tot depèn de si hi ha transmissions patrimonials, es venen cases o no se'n venen. Doncs bé, de la previsió d'aquest any, a dia d'avui, i tenim l'estat d'execució, falten encara 685.000 euros per complir les previsions d'ingressos d'aquest any. Així que em dirà que hem cobrat una mica més d'imports de construccions, 83.000, 12.000 de IBI i llicències 53.000. Bé, tots aquests extres que hem tingut, que sumen 149.000 i escaig, no cobreixen ni molt menys aquests 685.000 euros que ens falten. Per tant, d'aquella previsió que tenim que fer per fer les obres, per fer les inversions, encara falten més de 536.000 euros. Les concessions que es van projectar contemplaven, doncs, noves xiringuitos, la nova concessió del colon, etc, etc. És a dir, a dia d'avui, de les previsions que hi havia de concessions municipals, segueixen faltant quasi bé 180.000 euros. I a sobre, el 19 de març, es van aprovar incorporar factures de l'any 2017 que encara no es van poder pagar, que no es van encabir en el tancament del 17, per valor de 100.500 euros. És a dir, si agafem aquests ingressos reals que ens falten, és a dir, les plusvàlues i les concessions, que sumen un total de 715.000 euros, li sumem la parcel·la que no es vendrà, que estava prevista també per despesa de 180.000, i li sumem aquests 100.500 euros incorporats de factures de l'any passat, resulta que el dèficit actual en aquests moments per l'exercici 2018 suma 995.000 euros. A sobre, ara es pretén agafar d'aquests estalvis, perquè no oblidem que el dèficit, quan es tanca un exercici, doncs es fa reduir aquests estalvis. És a dir, si nosaltres tanquem un mes que ens falten 1.000 euros i teníem 2.000 d'estalvi, vol dir que al final en tindrem només 1.000 d'estalvi. Doncs bé, aquests 995.000, que és el possible dèficit de moment per aquest Ajuntament pel 2018, aniria contra els estalvis reals. I ara es pretén agafar 438.000 euros d'aquests estalvis, és a dir, d'aquests, com que es pretenen agafar per pagar i per fer obra, vol dir que els pagarem a 30 dies. Per tant, no els hem d'agafar de l'estalvi teòric, sinó que agafarem del real, del circulant. Dels 776.000 euros, agafarem 438. És a dir, si a les mancances d'aquest pressupost pel 2018, 995.000 euros, imaginem que no fem cap inversió de les previstes, per tant, traiem totes les inversions excepte l'escola, que ja s'ha fet. Doncs són 618.000 euros que deixaríem de fer. Ens segueixen faltant 378.000 euros. Què vol dir? Que si a sobre d'aquests 377.000 euros i afegim els 438.000 que ens pretenem gastar, vol dir que en un sol any aquells estalvis que teníem de 1.194.000 passarien a 378.000. És a dir, els reduïm a un terç en un sol any. Però no és un any, és un any especial, és un any electoral. I el líquid, per tant, els diners disponibles per pagar cada mes, que estaven en 776.000, quasi 777.000, a finals del 2017, ens quedaria amb menys 39.000, és a dir, en negatiu. És a dir, no podíem fer ni un sol pagament ordinari d'un sol mes. Per tant, i contem a més una cosa, es feien les previsions de poder vendre un hotel Colón, es feien les previsions de poder donar una concessió nova, i aquesta venda i aquesta concessió, resulta que tenim un informe de la Diputació de Barcelona que ens està dient que per poder separar la concessió de l'hotel ens hem de gastar 500 i escaig mil euros, dels quals 170 o 180.000 corresponen a l'Ajuntament de Galdes. Per tant, això que seria necessari per poder donar una concessió no està en totes aquestes llistes d'activitats i d'accions que s'han realitzat. I tampoc està el trasllat del pou de captació, és a dir, aquell nyap que trobem davant del Colón al mig de la platja, que sobresurt una vegada desapareix la sorra, que és el pou de captació de l'aigua de mar, que no hauria d'estar allà, que després de treure la, després de tirar sorra es va fer aquella construcció a Magatotis, i quan ha sortit allà està, en la qual aquest Ajuntament, aquest consistori, aquest govern es va comprometre amb la Generalitat de Catalunya perquè li renovessin la concessió de captació d'aigua de mar, és a dir, del Talasso, es va comprometre a pressupostar en el 2018 fer les obres de trasllat. I resulta l'estudi i les obres de trasllat, o com a mínim l'estudi. Bé, el que sí que està clar és que fins que no es facin les obres de trasllat no es podrà donar la concessió. Per tant, si les obres de trasllat no estan pressupostades en el 18, vol dir que les haurem de pressupostar el 19, és a dir, que aquesta concessió famosa que ja estava pressupostada en el 2018 realment era irreal. Per tant, davant de tot això, la pregunta que ens fem és aquesta la forma de gestionar que tenen? És a dir, fer inversions un sol any de cada quatre, sobretot en època electoral, a càrrec i a compte dels estalvis que han generat altres governs durant molts anys per poder, i sense demanar subvencions per millorar el municipi? És aquesta la fórmula? Nosaltres, evidentment, no hi podem estar-hi d'acord. I sí que és cert, només li volem donar raó una cosa. aquells diners pressupostats per fer totes aquestes inversions no estaven garantits. I com que no estaven garantits, per això vam anar a les instàncies que vam anar per demanar empara. I vostè ens dona la raó. No estaven garantits. I no estaven garantits perquè hem d'utilitzar els estalvis, perquè allò que teníem previst per comprar la cuina, per comprar la nevera, doncs no els teníem. Sí, perdó. I després, bé, en principi...
Bé, doncs des del grup socialista la visió és totalment diferent. Posem els diners al servei de la població, dels veïns, del servei públic i per tant ens congratula que el govern faci aquest pas endavant. Li podem donar la raó al senyor Arnó, que ens fa aquí una classe teòrica d'economia en la qual hi ha ingressos no garantits, que el regidor des del primer dia va dir. Però també el regidor d'Hisenda d'aquest ajuntament també ha fet que la despesa que estava vinculada a aquests ingressos no la desenvolupéssim els regidors. I per tant aquesta despesa vinculada a aquests ingressos no s'ha desenvolupat. Per tant, per això toquem el remanent de tesoreria, per poder desenvolupar despesa que posarem al servei de la via pública. Si el remanent, si l'estalvi, si el líquid net... Senyor Arnó, vostè va passar en 8 anys de tenir un ajuntament en perfecte estat econòmic amb un deute d'un 120%. Per tant, les classes teòriques o pràctiques, les classes teòriques a vostè les fa molt bé, però les pràctiques les acostuma a fallar bastant. I si no, podríem fer un dia l'estudi econòmic de les plaques fotovoltaiques i veuríem que van passar de que seria la solució d'aquest poble, van passar a que són el sostre d'un pàrquing. I per tant, aquestes solucions econòmiques tan fàcils, tan ràpides, nosaltres no les veiem. Hem tirat endavant un pressupost que vostès han portat al Tribunal de Cuentes. Vostès no van fer al·legacions i ja està. Vostès han portat el pressupost al Tribunal de Cuentes. I ho dic perquè no, els passos no són intermitjos, sinó que no és el mateix fer una al·legació que anar al Tribunal de Cuentes o a la sindicatura a dir que aquest pressupost, un pressupost que tal com diu la paraula pressuposa el que un farà i vostè ho tira endavant al Tribunal de Comptes. Per tant, no són al·legacions s'hauran contestat, sinó que vostè fa tres passos més endavant. En tema del colon, del no colon, del tema de separació d'instal·lacions, 500.000 d'euros, clar, vostè se'n va sempre el més gros. La separació d'instal·lacions ja des de una partida que són 40.000, una altra que són 100.000 i una altra que són 500.000. Però clar, aquí és molt bo sempre treure la part més grossa i dir 500.000. Si surt un nou concessionari, si es ven a Colón, si traiem la concessió, les obres de traspàs del POU, de captació del POU, del tema de separació d'instal·lacions, intentarem que sigui dintre del concurs públic i que sigui el nou concessionari el que es faci càrrec d'això i no es faci càrrec als veïns i veïnes d'aquest poble. De la mateixa manera que el primer concessionari es va fer càrrec de tota l'obra i per tant pensem que si traiem una concessió a cert temps podrem fer que aquestes instal·lacions noves es pugui fer. Però jo voldria parlar també una mica del tema polític de les inversions, perquè clar, vostè està parlant només de tema economia, en la qual el regidor ens ha controlat el fet de no fer la despesa i per tant crec que hi ha d'haver també una valoració política de on van aquestes inversions. Millora de l'OAC. Una de les prioritats d'aquest govern era treure l'OAC de la policia i integrar-la dintre de l'Ajuntament. Ens va quedar una part per fer i per tant pensem que aquesta millora de l'OAC ens permetrà tindre sistemes de treball més integrats a dintre de l'organització de l'Ajuntament. Arranjament de la instal·lació del pavelló, l'habitat sigui dita, jo els convido a que donguin tres voltes pel pavelló, tal com l'hem recollit nosaltres. Vam fer una primera petita inversió i una primera petita neteja de com estava el pavelló, però tot el terra necessita un vestidor, necessita uns lavabos a dintre de la pista perquè es van separar els lavabos del que era la pista del pavelló i per tant amb el regidor d'esports prioritzarem a veure què és el més important per a aquestes instal·lacions del pavelló, si el canvi d'aquest terra o bé poder fer un lavabo dins del pavelló. Millor del cementiri. Senyor Neu, vaig a donar una volta al cementiri. Amb tota la cruesa del món. Vostè ja va tindre una moguda molt forta dintre el cementiri i la va solucionar com la va poder solucionar. Nosaltres tenim un estudi que vam recollir de vostès, hem demanat un projecte i hem de fer una inversió mínima per poder, sense arribar a ofendre ningú, però perquè s'aguanti l'estructura i per poder ampliar l'estructura, perquè cada vegada que tenim una defunció tenim un problema, perquè no sabem en quina estructura del cementiri es posarà. Mobiliari Casal de Joves. Tant Esquerra Republicana com el PSC tenien una prioritat dintre del seu projecte polític, que era tornar el Casal de Joves al centre del poble. Nosaltres sempre hem pensat, i vostè ho ha sentit a molts plens, que tenir el Casal de Joves al pavelló per nosaltres era una desvinculació dels joves cap a un sistema públic com és un Casal de Joves, amb el qual s'integren els joves des de la més petita edat fins als 16-17, que després se'n van i ja no tornen. Però sí que pensàvem, i hem pensat conjuntament, que el Casal de Joves ha de tornar al centre del poble, i per tant aquest mobiliari donarà forma i donarà vida a el que el regidor de joventut ha estat lluitant durant més de mig any, que és de tornar aquest Casal de Joves al poble. La reforma de lavabo del carrer de la Mercè 20 és un tema de dignitat personal, ni més ni menys. Tenim una vivenda llogada amb una persona amb poca mobilitat i per tant necessita un lavabo a la planta de baix on té la cuina i té el menjador. Millores de Camp Muntanyà. Hem fet una comissió informativa de Camp Muntanyà, on ha vingut Convergència i Unió, on han vingut veïns del poble, on han vingut entitats de poble. Podem continuar parlant de lo que necessita Camp Muntanyà i podem continuar fent dibuixos de lo que necessita Camp Muntanyà, però lo que sobretot necessita són diners. I quan un vol millorar un espai públic, podem fer molts dibuixos i molts projectes, però sobretot lo que es necessita són diners per poder afrontar aquesta millora final de Camp Muntanyà que ens donarà aquest parc del segle XXI. Parking Escales del Fondo, tenim tot un enrevessat sistema organitzatiu del pàrquing de les Escales del Fondo que necessita una estructura completament nova. Vostè va anul·lar la concessió amb el seu temps, concessió que va anul·lar perquè aquí no es liquidava, vull dir que amb tota la raó del món, no, a les vegades, vull dir, quan hi ha raó, hi ha raó, però clar, durant un cert temps tampoc això va donar passos endavant a poder-ho estructurar. I necessitem estructurar aquestes Escales del Fondo per poder tenir un pàrquing, entre cometes, públic, perquè és nostre, i una sèrie de places que són nostres, i poder-les oferir al públic. Mur Puixada, carrer Sant Pere Bantu. El mur de Puixada, carrer Sant Pere Bantu, a sobre del Blau, està aguantant-se la carretera amb tres columnes de totxos, en les quals la seguretat, com tothom pot entendre, és minsa, i per tant fem una inversió el més ràpida possible per poder fer la primera part del revolt que puja cap a Sant Pere Bantu. Obres de pavimentació de carrers. 8-10 anys sense fer cap millora amb la pavimentació de carrers, a excepció de segons quins carrers, doncs porta en la qual nosaltres necessitem donar-li connexió a tots aquests carrers i donar-li qualitat, perquè això també ho demanen els veïns. Hem de comptar que també des de Can Soler podrem fer tot el tema de l'eucaliptus, tot el tema de connexió al pavelló, i per tant necessitem reconnectar aquestes obres de pavimentació de carrers. Enllumenat públic, podria explicar millor el regidor, però és sobretot tema de LEDs, de baixar el consum, de posicionar-nos dintre del segle XXI en el tema de consum elèctric, i per tant és una mica el desglòs de totes aquestes inversions, a part de la resposta amb el tema econòmic.
Si els sembla, abans de farem la volta, abans de que el regidor expliqui i debati per al·lusions, jo també vull aclarir una cosa que aniré molt de pressa. El senyor no ha explicat molt bé què és el romanent, ho ha explicat d'una manera força pedagògica, el que no ha explicat és quan es pot gastar aquest romanent. El romanent de tresoreria es pot utilitzar quan tu estàs dins d'uns paràmetres que marca la llei, doncs, per exemple, que estàs en un rati de deute que no supera el que marca la llei i que estàs fent un pagament a proveïdors també que no supera el termini que marca la llei. Nosaltres fa 2 anys i mig que estem treballant per fer net en aquest ajuntament econòmicament. Fa 2 anys i mig, quan vam entrar, estàvem amb un 99% de rati de deute i estàvem pagant a gairebé 6 mesos, i quan vam tancar l'any 2017, o sigui, ara hem estat 7 mesos més, que suposo que encara hem millorat, vam tancar l'any 2017 a un 71% de ràtio de deute. La llei diu que no pots estar per sobre del 75, i pagant els proveïdors a 29 dies, quan la llei t'aconsella que sigui als 30. Llavors, nosaltres hem fet els deures. Hem fet els deures aquests 2 anys i mig, i per tant, pensem tot l'equip de govern, que ara mateix tenim tot el dret de fer coses, no només que són urgents i necessàries i antigues reivindicacions, sinó també coses que ens il·lusionen. I em fa l'efecte que el regidor senyor González ha explicat molt bé les diferents motivacions de cada un dels punts pels quals hem decidit, doncs, utilitzar aquest romanent. Nosaltres des del principi, això també ho ha dit el senyor González, el regidor d'Hisenda, el senyor Baró, sempre va dir que aquest ingrés d'aquesta possible plusvàlua, que no ens podíem permetre no posar-la perquè si la cobràvem la perdíem i anava romanent, i en aquell moment encara no sabíem si podríem utilitzar aquest romanent, la volíem posar perquè si la cobràvem volíem poder fer actuacions, perquè estàvem fent una política d'austeritat que la veritat no és massa il·lusionadora. I per això penso, reivindico el nostre dret a utilitzar aquests diners. I simplement això. Vull dir que, i afortunadament la llei marca que el romanent no es pot utilitzar si no estàs dins d'aquests paràmetres legals, perquè si no, senyor, no veient com ha anat, no tindríem romanent. Si es pogués gastar, em fa l'efecte que no tindríem aquest romanent. Si vostè se l'hagués pogut gastar perquè la llei no marqués aquests paràmetres, estic convençuda que el romanent seria molt més baix. I ara sí que ja li passo la paraula al senyor.
Sí. Bé, voldria això recordar que el que dedicarem amb romanent de tresoreria són aquests 445.500 euros, lluny del milió gairebé 200.000 que hi ha i que podríem disposar, i no ho dic jo, si ho diu la disposició 6, l'article 32 de la llei d'estabilitat pressupostària. Vull dir, podríem arribar, si vol, per llei en aquest import. Crec que ens ho hem guanyat, vam entrar en una situació econòmica molt dolenta, molt dolenta, diguem, amb un nivell d'endeutament que aquest 99,3%, que amb un import era 4.290.767 euros, a dia d'avui hem rebaixat i estem a 2.896.000 i escaig euros. Vull dir que vam tancar el 2017 amb el 71 que deia la Rosa, el 71,87, que ja és menor a dia d'avui, i estem complint la llei per primer cop en molts anys, per sota del 75, que ara ens permet tirar d'aquest romanent de tresoreria que hem creat nosaltres també amb l'estalvi que hem generat en aquests darrers 2 anys. No és d'algú que s'hagués fet, si vostès haguessin tingut una guardiola haguessin tingut que pagar a 100 i escaig dies com feien quan vam arribar, que ara podem pagar 29 dies als proveïdors, també per primer cop dins de la llei, per sota dels 30 dies. És a dir, hem hagut de fer esforços molt importants en reduir aquest deute de llarg termini, dedicant del pressupost del 16 i del 17 en un total de 1.344.000 euros, que si no els haguéssim pogut dedicar a altres coses. A més, vostès van tenir la sort, van contractar els crèdits i van contractar-ho també d'una manera que tenien un període d'unes carències que pagaven molt poc els primers anys, i ara s'ha anat augmentant progressivament, i aquí són ara que estem patint aquests deutes. O sigui, a més de fer front a aquest deute que hem fet en el 16 i el 17, hem generat un romanent de tresoreria tot i així, i veient que a les alçades de l'any que estem a meitat d'any o una mica més, no s'ha vengut el colon, i un tema de tempos, però que pot donar-se, i sobretot el que ha dit també la Rosa, el vam també incloure perquè vostè sap que si després es venia no es podia un ingrés extraordinari no contemplat en el pressupost, no hauria sigut possible tirar d'ell per fer inversions. A vostè el que li sap greu és que fem coses, i això, vull dir, ho ha demostrat darrerament amb l'escola, amb les hores, amb el seu partit en les xarxes socials, amb les crítiques que han fet també aquí. Vull dir, dient coses que tampoc, que no són certes, vull dir que vostè ho sap, vull dir, les obres de l'escola també s'han fet amb totes les de la llei, s'han finançat amb aplicacions i amb modificacions de crèdit perfectament viables i no de la manera que vostès han vengut per les xarxes. Però nosaltres tenim tota la tranquil·litat del món per tirar endavant aquestes inversions. Podria donar més ratis. Vostè parla de la por de què passarà amb les inversions, amb les concessions d'aquest any, aviam què passarà. Jo em remeto als fets dels darrers dos anys, no només al llarg termini, sinó als creditors. El que és el deute amb els proveïdors, el deute amb els proveïdors, quan vam entrar estava a 1.053.000 i escaig euros. A dia d'avui l'hem reduït un 74%. Només devem 272.000 i escaig euros. Això són una diferència de 781.000 euros que hem pagat a creditors, a proveïdors, que, bueno, que hem deixat de fer coses tenint que dedicar en aquí. I tot i sanejar les comptes d'aquesta manera, tenim un romanent de tresoreria del qual podem disposar, tenim totes les lleis per fer-ho i així ho farem. Per tant, bé, li podria anar donant ràtios i dades comparatives amb els darrers anys i no acabaríem, però el missatge és aquest. Si té, jo per mi ho deixaria aquí, si té algun altre dubte ho veiem.
Sí, si li sembla, si vol fer l'última rèplica i ja passarem a votar, perquè si no podríem estar
bé
moltes hores.
Jo recordo també quan vam aprovar el pressupost que també ens acusava de mentir amb el que dèiem, i l'evidència és la d'avui. És a dir, s'ha d'utilitzar estalvis per poder fer les obres. Bé, això del deute, tot això és un mantra que agrada fer servir, però els hi recordaré a tots els presents la situació. L'any 2007-2008 comença una crisi galopant. Nosaltres entrem a governar el 2007 i ens trobem el que ens trobem. És a dir, també teníem crèdits de l'antic govern PSC i no ens queixàvem. Crèdits fins i tot l'Ajuntament i per tant tots els ciutadans pagaven el manteniment del balneari, pagaven obres amb una concessió en la qual ens costava diners. Recordem que el tripartit va estar governant fins al 2010 i quan arriba el 2010 el nou govern es troba el que es troba amb liquiditat i amb problemes de tresoreria. Va ser uns anys 2007-2010 en què vam aconseguir gran quantitat de subvencions. Aquestes subvencions es tenia que executar i el problema era que una vegada executades, perquè les subvencions especialment de la Generalitat no les abona fins que no s'han executat i s'han justificat, es tenien que pagar i per tant abonaven a posterioritat. El problema va ser que no les van acabar d'abonar, algunes d'elles, fins al 2015. Això sí que va provocar un greu problema de liquiditat, no de romanent de tresoreria, ja que de l'etapa del 2007 al 2008 ens vam trobar la greu crisi, vam fer esforços del 9 al 11 i els resultats els vam començar a obtenir el 2012. Només cal veure les liquidacions dels exercicis amb superàvit de mig milió d'euros en alguns casos d'aquests exercicis. Per tant, aquest romanent ja li vam aportar nosaltres. Si mirem l'acte d'arqueig, per tant, el que queda en l'Ajuntament quan es fa el traspàs de poders, estava sobre el 1.100.000 i escaig euros. Més o menys el mateix que tenen ara. El problema és cert, hi havia un problema greu de tresoreria. Recordem tots el plan Rajoy, l'any 2012, en què obliga a que els ajuntaments es facin càrrec del deute que tenien altres administracions per poder pagar proveïdors. I això obliga a cobrir-se i, per tant, acceptar un préstec d'1.800.000 euros, que és el que acaba fent pujar el percentatge d'endeutament d'aquest ajuntament. Les condicions no les posàvem nosaltres, les posava el govern de l'Estat, si amb carències o sense carències. L'únic préstec que va demanar aquest ajuntament va ser 2 milions d'euros per fer una sèrie d'activitats, que eren les plaques fotovoltaiques, el projecte del passeig marítim, el projecte dels banys termals, etc, etc, i que ha anat en redundància i per tant en benefici de tots plegats. Subvencions que van obtenir de la Generalitat, per exemple, la de Foment de Turisme, en què vam poder arreglar el passeig i quan van arribar vostès la van desestimar i la van retornar-la tota sencera. Em sembla que la directora general de Turisme encara està caiguda de la cadira del susto. Bé, per tant, aquest romanent de tresoreria que vostès disposen, per tant, aquest estalvi, nosaltres ja li teníem. Ningú li discuteix l'ús, senyor González. Nosaltres no hem criticat les inversions a on van destinades, entre altres coses, perquè excepte la del casal de joves, pràcticament l'únic que han hagut de fer és prendre els expedients que ja els hi teníem preparats i que estaven parlats amb entitats, expedients, com vostè ha dit, de la Diputació per arreglar el cementiri, etc. etc. Simplement era un tema de disponibilitat pressupostària. Per tant, òbviament, aquí estem d'acord. L'escola, nosaltres no li critiquem les obres en absolut, perquè el projecte que vostès han executat en fases és el que ja li vam deixar fet. L'arquitecte director de l'obra ja el tenien contractat, per això el van poder-lo agafar a correcuita. Li hem criticat el procediment d'adjudicació. Ha dit quasi 30.000 euros amb un sol pressupost. Això la llei de contractes no li permet. I per tant li estem criticant això. I hem dit que és irregular la contractació. Res més. No ens hem ficat en la segona fase que s'han gastat 105.000 euros. Perquè ho han fet bé. Que no li hem criticat els 105.000 euros, ni li hem criticat els 200 i pico que es van gastar l'any passat. No ho hem fet. Estem criticant una adjudicació de quasi 30.000 euros. I creiem que tenim dret a poder-ho fer. Bé, també ens agradaria saber això que diu el senyor González, que estic d'acord, que el regidor, doncs, molt diligentment, segurament els ha dit no us gasteu aquestes partides, però ho vam preguntar en l'aprovació del pressupost el desembre de l'any passat i ho tornem a preguntar ara i no se'ns ha contestat. Quines partides es veuen afectades per no vendre, per no tindre els ingressos aquests de la plusvàlua? Això de les plaques sempre és un mantra que sempre va bé treure, que sí? Molt bé. Però jo li demanaria, doncs, que facin el favor de penjar l'estudi que ha presentat la Diputació de Barcelona a la pàgina web perquè tots els ciutadans el puguin llegir i puguin veure què diu la Diputació de Barcelona sobre la separació de l'hotel i del balneari. Tot sencer, perquè cadascú, a criteri seu, pugui interpretar el que ja es diu. Pengi'l. No discutirem res més, llavors. Bé, i com li he dit, el cementiri, l'estudi és nostre, recordi, que per poder arreglar el cementiri, l'any 2012 vam haver de fer un decret on ja no es permetia enterrar en els llocs on estava més malmès, perquè requerien 5 anys per poder traslladar les despulles i fer les inversions necessàries. Per tant, és un problema que ve de llarg, en el qual sempre hi hem estat d'acord, i no li discutim pas que s'hagi de fer aquesta inversió. Si nosaltres no estem discutint el que es va fer en absolut, simplement li estem dient que la procedència dels recursos afectarà greument l'economia de tots plegats. I de carrers, home, senyor González, fem una mica de memòria. Vam fer tot el barri de la Isla, vam arreglar el carrer de la Mercè, vam arreglar el Camí Nou. És a dir, de carrers n'hem fet algun. N'hem fet algun amb la mesura de les possibilitats, al igual que vostès faran els que creguin més oportuns amb les mesures de les seves possibilitats. I ja que parlem del casal de joves, sí que ens agradaria, doncs, com a mínim, a títol informatiu, saber on te'l volen traslladar, ja que aproven un pressupost de comprar mobiliari, digui'ns on te'l traslladaran, per saber on anirà aquest mobiliari. I el tema de Camp Muntanyà, es va fer una comissió en la qual hi vam participar, però en aquella comissió, amb altres ciutadans, es va acordar que es faria un estudi, i tots vàrem estar-hi d'acord, no, senyora alcaldessa? Per tant, no sé què em critica de que li critiqui, perquè no ha criticat res de que pugui ser criticable. En definitiva, no ens queixem d'on te van imposar les inversions, perquè al final, vostès han agafat aquelles necessitats que teníem nosaltres i l'estan aplicant, més alguna més, evidentment, i que és possible que un canvi de govern acabi propiciant que siguin les mateixes necessitats. Si al final les necessitats dels municipis venen a ser les mateixes, no estem discutint el què, sinó el com. Gràcies.
Bé, així, diverses cosetes. Tampoc li contestaré totes perquè estaríem aquí tot el dia i tampoc en trauríem res. Les obres de la cuina, vostès les han criticat obertament sense saber com les havien finançat, dient bueno, que ho havien fet d'una altra manera i de més. Les obres de la cuina s'han finançat amb una modificació de crèdit, com bé sap, que no és el que ha anat explicant el seu partit a les xarxes socials ni es van deixar. O sigui, adjudicacions de 30.000 euros que diu, digui'm si hem incomplert alguna llei, no digui que jo sàpiga, no, i si no digui'm el què, dades més concretes, no, o sigui, ho hem fet tot segons els procediments legals, si no digui'm les dades i aleshores ho podrem veure. Bueno, doncs digui, no una adjudicació de 30.000 euros.
No cal anar més lluny, calen tres pressupostos i segons les bases d'execució del pressupost
tenen
un mínim de 3.000.
No, li recordo que el dels tres pressupostos no ho diu en les bases del pressupost, enlloc. No ho diu, ni vostè ho feia quan governava, ni ho diu.
Bueno, no és cert.
Bueno,
no és cert.
D'acord, doncs ja es veurà on sigui. Sí, ja.
Per això, és que jo penso que jo no m'entretindria més amb aquesta discussió, sí, perquè no ens portaran lloc, Òscar. Jo penso
sí,
que si està bé que
ho
contestis això i votarem.
Sí, d'acord. Doncs breument. Això, les aplicacions, com que reitera la pregunta de que si a on retallarem, no és amb una sencera, ja se li va explicar també en el seu dia, és amb una mitja d'un percentatge d'un 7% sobre el global, i algunes es veuran afectades amb una reducció més gran i altres més petites, en funció també de les necessitats que anem veient durant l'any. I no, és que ni tenim l'obligació de dir-li, perquè aquest nivell de detall va canviant, no, perquè si no li vaig informant cada dia, perquè això canvia. Sí, vull dir, aleshores, és que per això, però que aquest nivell d'informació de quines partides, quin percentatge, no, perquè va canviant les necessitats durant l'any, li estem dient una mitja de totes, i algunes es veuran afectades en la seva totalitat, altres no es podran tocar ni en un 0,1%. Per tant, aquí, i després em fa riure algunes inversions que ha dit, sobretot la del meu carrer del Camí Nou, que bé, les voreres fan pena, i l'obra que van fer va ser també
maquillatge, no?
Sí, va ser un maquillatge abans d'unes eleccions per d'allò, o sigui que bé, que ja també ja en tenim prou, no?
Sí, jo si els sembla ja passaríem a perquè si no
només un matís.
Faci el matís i votem, eh?
Senyor Òscar, senyor regidor, vostè que viu en un carrer sabrà que li vam canviar el clavegram, la canalització d'aigua, no vam poder canviar les voreres per falta de pressupost, però es va asfaltar perquè estava ple de clots. En tot cas, recordi una mica el que es va fer i es va parlar...
S'han fet arremendos
i es va parlar...
Que no han durat res i el clavegram és al fons del carrer, sí, però...
I per tant, es va parlar amb els veïns per dir, això, les voreres farem en una segona fase.
No voldria parlar...
Es va fer el més important, que era el que no es veu.
Sí, també, exacte. Les obres del clavegram aquelles que no es van pagar, sinó que tenien que revertir sobre les factures d'aigua de la gent, que nosaltres ens hi vam oposar i que precisament també és algo que hem de fer front, hem tingut que fer front en la nostra gestió també, sí, que és un deute anterior, o sigui que no estava ni pagat. Però, en fi,
sí, jo deixaria ja aquesta, perquè ara seria un cúmul de retrets que crec que no ens porten a lloc i avorrirem als ciutadans de Caldes i passaria
a votar.
Senyor Arnó, sí, ja m'ho he dit ara l'última vegada.
Sí, li agrairia poder disposar de la valoració trimestral de la despesa, tal com va especificar vostè i consta en l'acte del 12 de desembre a l'11 de desembre del 17.
Això ho va demanar vostè?
No, us deia vostè que trimestralment ens explicarien l'estat de la regla de la despesa.
Ah, val.
I no portem 7 mesos i no hi ha
hagut. Jo pensava que els hi demanava...
No. Això es va
a quin acte està, això?
Sí, la que hem deixat sobre la taula.
Val, doncs ja ho repassarem i ho farem. Si us sembla, passem a votar, doncs.
Nosaltres votem a favor.
Pàgina 18.
Nosaltres també.
Podem votar?
Sí, és clar.
En contra.
Han de votar, no és que puguin, han de votar.
En contra.
Molt bé, doncs queda aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra. Pàgina 8 de l'acte 1.1. Vale. Molt bé, doncs seguim a l'àrea d'Hisenda, passem al punt 3.2, que és donar compte del conveni de participació al projecte d'especialització i competitivitat territorial PECT de Mataró, Maresme, dins el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Sí, disculpeu. Doncs es tracta això d'un acord que ja vam aprovar en sessió ordinària el 18 de juliol del 2016. D'acord? O sigui, és algo que es ve treballant i està vinculat a una convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya, però vinculada als fons europeus FEDER del període 2014-2020. El millor serà que us ho llegeixi, perquè almenys la primera part, no, però és perquè val la pena fer. D'acord, doncs és això, l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac al projecte d'especialització i competitivitat territorial de Mataró, al PECT. El 6 de juliol del 2016, l'Ajuntament de Caldes va rebre una carta d'adhesió al Consell Comarcal respecte al projecte d'especialització i tal. Aquest projecte disposa de tres eixos: esport i turisme, tèxtil i innovació social urbana. El projecte d'especialització i competitivitat territorial s'inscriu en una sol·licitud del Consell Comarcal del Maresme per a presentar-lo a la convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya, vinculada als fons europeus que us deia del FEDER. Els àmbits d'actuació d'aquesta subvenció són els següents eixos. Eix prioritari 1, que és potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Eix prioritari 2, millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies. Eix prioritari 3, millorar la competitivitat de les pimes. Eix prioritari 4, afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors. I eix prioritari 6, conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Bé, potser que em saltaré una miqueta del d'allò, perquè si no es farà pesat, però volia llegir sobretot els eixos tal com són. Aquí s'ha convidat a totes empreses privades de tot el Maresme perquè s'uneixin en aquest projecte i veure com hi poden participar i com es poden beneficiar de certes subvencions. I a més després tenim de forma significativa, hi ha un parell d'ajuntaments, que és per una d'una banda el de Mataró i l'altra el de Calella, que tenen uns projectes específics potents a nivell del tèxtil, de tot el sector tèxtil. Doncs una mica és això. També el senyor Arnaud, també com que ja ha estat involucrat lògicament des del seu paper en el Consell Comarcal, també podrà afegir alguna cosa, algun detall si vol, i si no, vull dir, és una mica això, ratificar i portar a ple aquest acord que ja vam prendre el 2016 i que hi està treballant especialment el Consell Comarcal. I doncs fins aquí. Un detall, algun, el que vulgui.
Sí. Bé, sols un petit detall. És cert, això s'emmarca dintre les convocatòries 14-20, per tant hi ha diverses convocatòries. Aquesta és específica en què participa l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Calella, específic per la indústria tèxtil. Posteriorment, segurament al setembre, a l'octubre o novembre, acabarem portant a plenari la del suport a turisme. Aquesta sí que m'involucra més directament, ja que ho fem des del Consorci de Turisme i des del Consell Comarcal, en el qual doncs estructurarem l'activitat turística de la comarca en rutes i sobretot en producte turístic endreçat i que podrà ser doncs projectat arreu del món. Per tant, evidentment nosaltres hi estem d'acord, perquè tot el que és cooperació local i cooperació entre municipis i administracions sempre hem sigut uns ferms defensors.
Molt bé, de fet en aquest punt era donar compte, vull dir que ja està. Passarem en el següent punt, en el 6.1, que és un punt que no té massa misteri, que és l'aprovació de les xifres de població.
Bé, segons les últimes dades, la xifra oficial de la població en el 2018, de gener de 2018, és de 2.859 habitants. El 48,23 són homes i el 51,77 són dones. Per tant, hi ha més dones que homes i hem baixat un habitant respecte a l'últim cens.
No sé si tenim alguna cosa a dir en contra, o si ho aprovem directament, m'imagino.
Hi ha el que hi ha.
Exacte.
Oh, escolteu, un petit incís. Jo recordo una regidora que va voler votar en contra perquè volia que li expliquéssim d'on sortien les xifres. Era del seu grup, eh?
Molt bé, doncs queda aprovat, eh? Les xifres de població. I llavors, si els sembla, abans de passar a la part de pregs i preguntes, hem detectat avui, revisant les actes antigues, que ens havíem deixat un punt que, si els sembla, si tots estem d'acord, l'aprovem per urgència, perquè penso que està bé que ja fem net així ara abans, que és aquest punt de la renúncia de la regidora, del càrrec de regidora, de la senyora Maria Mercedes Martínez Marcén. Si els sembla bé, donarem compte. Nosaltres ja hem fet tot el tràmit, quan ara la senyora secretària ha buscat, que n'hem parlat quan hem tingut la Comissió Especial de Comptes, i nosaltres ja hem fet el tràmit, que s'ha de fer, vull dir que el tràmit està tot endavant.
Sense l'acord del ple?
No, perquè necessitem un acord de ple. S'ha comunicat que ella ha renunciat, perquè nosaltres ara donem compte, no anem pas a aprovar si ella renuncia, ella ha renunciat. Sempre hem donat compte, quan va deixar-ho el senyor Martí davant, vam donar compte i això, vull dir que això ja està enviat en el Congreso de los Diputados, a la Junta Electoral Central.
Doncs, més que res, ja tenia il·lusió de participar-hi, però recentment ha agafat una feina que li implica caps de setmana i tardes, i per tant, bé, decidit, doncs, donar pas.
Molt bé. Sí, votem l'urgència.
Ah, sí, perdó.
D'acord, sí, l'urgència, sí. Votem l'urgència, molt bé. Ja està, i queda donat compte ja d'aquest assumpte.
Molt bé.
Doncs passaríem a la part de pregs i preguntes.
Sí, avui m'han fet arribar tres respostes que havíem preguntat, sobre les contractacions, tres contractacions que havien quedat pendents. I tenim una pregunta també que queda pendent del ple anterior, que era si pensaven obrir un expedient per depurar responsabilitats de la mala gestió de Mare Nostrum. I van dir que demanarien a l'advocat perquè ens digui com estava.
El que passa que no li demanarem a en Parera, perquè ho hem de valorar nosaltres, sobretot perquè és un tema que ja ha passat per judici i perquè és un tema que segurament haurà prescrit i perquè és un tema de fa 14 anys, llavors dubto bastant.
Això de la prescripció, nosaltres tenim una altra teoria, i és que una vegada obertes diligències, la prescripció, mentre dura el judici i hi ha hagut sentència, no caduca. Per tant, encara estaríem en període no prescriptiu.
Doncs,
el prejudici contra l'administració pública des de la modificació de la darrera llei no caduca.
Doncs reconec ara mateix que no ho hem parlat com a equip de govern, per tant ho parlarem i ja li donarem trasllat.
En tot cas, properament, en el proper ple presentarem una moció per prendre l'acord.
D'acord.
Gràcies.
Què més tenim?
Voldríem saber si són conscients del fet de que el balneari, l'hotel Colón i el balneari, per tant, totes les activitats que es generen allà dins, quan es va a pagar, no es cobra en targeta, sinó que s'obliga a pagar amb efectiu, perquè així no quedi constància dels ingressos realitzats, ja que... Perdó? Amb el telèfon? Quin telèfon?
No, que estava el telèfon, l'home.
Ah, perdó, dispenseu, eh? Ja m'he perdut ara. Sí, no es cobren targeta perquè com que té els comptes embargats per part de la Seguretat Social, així no es detecta el frau. Com que resulta que és un concessionari de facto atorgat, doncs, per aquest govern municipal en pròloga de l'acord que es va prendre a l'abril del 2016 de rescindir la concessió, volíem saber si pensen fer alguna cosa, òbviament no m'ho podran contestar, i si n'estaven assabentats, i quines accions pensen emprendre. No, els hi posem en coneixement, en tot cas. Penso que és un tema bastant greu, que a banda de no pagar en l'Ajuntament, ni la concessió, ni els IBIs, ni l'IAE, ni les escombraries, ni etcètera, 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 ni totes les concessions, i per tant generar un deute econòmic de tresoreria de més de 150.000 euros cada any en aquest Ajuntament, bé, doncs sembla ser que a sobre se'ns riu la cara.
Doncs investigarem això que diu.
Volíem saber també com és possible que en el contracte per la vigilància de platges a l'empresa Proactiva, en què hi constava la disponibilitat d'un vehicle aquàtic, moto o llanxa, i també el poder transportar, i això era una de les millores que vostès van posar al damunt de la taula, que era poder fer l'activitat de trasllat de gent gran de mobilitat reduïda, perdó, a la platja.
Abans adaptats.
Exacte. Hem detectat doncs, que ara ho farà Creu Roja, a banda, i després... Bé, ja ho feia, sí, ja ho feia, però en principi això estava en el contracte de Proactiva, per tant hauria de fer-ho Proactiva, i el fet de que només hi hagin tres socorristes, en alguns casos, bé, hem detectat que fiesta fiestuqui mentre s'està de servei, però el més greu que penso és que no hi hagi un disponible un vehicle, ja sigui moto aquàtica o llanxa, i que quan es pregunti doncs diguin que en cas de necessitat vindran els Arenys, quan n'haurien de tenir un a la nostra disposició.
Jo li contestaré el tema Creu Roja i llavors deixo el de la moto pel regidor. Creu Roja ens va fer la proposta d'afegir a tots els serveis que ells fan, a part del que era la vigilància de platges a l'estiu durant tot l'any a la població de Caldes, ens van demanar d'afegir aquest servei perquè ells volien seguir tenint contacte a l'estiu doncs, amb les persones de Caldes que tenen poca mobilitat i que eren gent que tenien confiança en ells i que ells els hi venia de gust i ens va semblar molt bé. Vam ampliar una mica també la dotació econòmica. Ens van demanar de fer aquesta mena així de tendal, aquesta zona d'ombra perquè la gent que no es volgués banyar pogués estar allà i... doncs ho vam trobar convenient, ens va agradar fer-ho. Llavors ofereixen aquest servei a la gent de Caldes i a la gent de les residències, que també de Caldes, una mica, digue'm, els que estan empadronats, una mica, sí, això la regidora ho podria explicar millor, perquè és la que ha estat parlant també amb en Josep Maria Comas, però era que una mica doncs, la gent que ve a passar el dia a l'estiu pogués tenir aquest servei a través de Proactiva, que ara, si vostè diu que no ho estan fent, també evidentment veurem per què, i... No, en Proactiva. I Creu Roja, doncs, donar aquest servei a la gent de Caldes, que es coneixen, i fer també una mica més com d'actuació social.
I què els demanen, un certificat d'empadronament?
Els deuen conèixer. Ah. Això ho fan ells, ho gestionen ells.
Això, perdona, Rosa?
Sí, no, i tant, i tant.
Es fa demanda mitjançant telèfon a Creu Roja, aleshores Creu Roja, si de cas, si no coneixen les persones, que de moment no ha passat en cap... en cap cas, vull dir, aquí tots ens coneixem, tota la gent que els hi ha demanat, vull dir, són gent de Caldes, tots saben qui són, inclús si fa falta els van a buscar a casa si no poden baixar, i ja està, però és exclusivament per gent d'aquí de Caldetes. Una altra cosa és el de Proactiva, que és un tema de platges genèrica, llavors no té, sí que té a veure perquè la funció és la mateixa, però els usuaris o els destinataris no el perfil no és el mateix.
Doncs bravo per Creu Roja. Molt malament per l'empresa contractada que no fa el servei, que hauria de fer-lo a tothom, empadronats i no empadronats.
Ells ja ho feien a tothom. Creu, diguéssim que...
Creu Roja sí.
No. Vull... Proactiva però... també ho feien a tothom. Proactiva, perdona Joan, Proactiva no discriminava. Però Creu Roja li feia com il·lusió seguir tenint aquest contacte amb la gent gran. I ens va semblar que com que era un tema molt traumàtic, que Creu Roja ara no estés a les platges de Caldes i que tampoc està en cap platja de la costa, perquè la vida ha canviat i les coses són diferents, doncs que poguessin seguir tenint contacte amb la gent gran de Caldes. I això de les motos... No...
Sí, hi ha una cosa que sí que li dono la raó, que no podem permetre que si hi ha una concessió no es compleixi el que hi ha a la concessió, i per això veiem, perquè així sigui, s'han fet ja... s'han presentat els serveis tècnics dos vegades. És cert també el que acaba de dir vostè sobre la Fiestuqui, tenim informació sobre això, estem esperant les fotos que ens han de fer arribar, i si realment això és així ens obrirem un expedient. I en quant a la moto nàutica, quan hi vam anar no la tenien, però al cap de 10 minuts la moto nàutica amb la camilla especial estava fondejada davant. En quant al tema dels banys adaptats, també és cert que independentment de que la Creu Roja faci banys adaptats, ells el que es dedicaran serà els banys adaptats de la gent que ve de fora i que es vol banyar a Caldes, i que de fet ja ho estan fent, perquè hi ha gent del passeig que jo personalment hi he estat present quan han fet els banys adaptats. Vull dir que això pot ser que algun dia no ho hagin fet, però que hi estem a sobre, li puc assegurar.
Molt bé, moltes gràcies.
Si refies tu aquí, ja m'ho explicareu, doncs.
Sí. Bé, i només una última cosa. Ja fa un temps ens va dir que ens concertaria una reunió amb l'arquitecte que tenen contractat, un dels que tenen contractat per temes de planejament general. Jo deia que fa més d'un any que ens ho van dir. Seguim esperant.
Cert, i està pendent, i em van parlar, ell tampoc ve molt sovint, veu que ve ara una vegada al mes o així, i vam estar parlant l'últim dia. Vull dir que si vostès ara el mes d'agost tenen disponibilitat, doncs busquem un dia, perquè també ell en té ganes d'explicar-li.
Falta que després no ens contesti que l'agost és inhàbil i no li deixo veure
qui?
Papers. Bé,
l'arquitecte?
No, vostè.
Home, no, jo li deixo veure tots els papers que vulgui, ja ho sap.
L'última vegada l'agost em va dir que no, que era inhàbil.
Jo li hauria dit que no hi havia ningú per donar-li en algun moment,
bé,
senyor, no.
Vale.
No sigui així, home.
Molt bé. No
ja estan
més, no tenim més preguntes.
Doncs passem a les preguntes del públic, Dani, si et sembla. A veure, amb el teu Pablo.
Bé, jo tinc diverses preguntes, però abans de res, saber qui paga Creu Roja per aquest servei suplementari. Com funciona això? És un regal de Creu Roja o què és?
En aquest cas és des de serveis socials, mitjançant conveni que es paga a Creu Roja.
D'acord, gràcies. Si no, jo tinc 4 punts que no cal que estiguin respostos, us ho deixaré per escrit, però com que és l'últim ple abans de l'estiu, volia deixar constància. Hi ha una prèvia. Pregunto, per què els costa tant als regidors de l'Ajuntament de Caldes de respondre a les preguntes i sol·licituds dels ciutadans, tant si és per correu electrònic o a través de la bústia ciutadana? I això especialment en el cas d'en Joan Baró i d'en Miquel González. Mai, mai, mai responen. Ja ho he dit, era una prèvia. El primer punt era sobre el parc de Camp Muntanyà. Quines intencions tenen l'equip de govern amb el parc? D'una banda, hi ha pins morts i algun eucaliptus que va quedar de la plaga de tomicos. Aleshores, és que ara això no hi ha cap risc de propagació o està previst d'eliminar-los? I d'altra banda, els desperfectes, quan es podran reparar? I ja no parlo del projecte fase A i tal, que això també és de més importància, però aquestes coses, conseqüència de la intervenció en el parc, no s'ha fet res. Suposo que és una qüestió de diners. El segon punt és el rec a Caldes d'Estrac, Vila d'Aigua. Totes les espècies vegetals de les zones enjardinades, excepte potser el passeig dels anglesos i les zones cuidades per particulars, pateixen set. El parc de la Bassa del Molí, que té un nom molt bonic, que està a prop del safareig municipal, està sempre ressec, i el parc infantil també. Per què? A banda de la part baixa de la riera, no veig que es reguin els carrers amb aigües freàtiques com anys enrere es feia. La gespa s'ha de regar quan no hi ha sol, si no es crema, literalment. Per què es fa a ple sol? I els arbres de les escales del fondo, arribats a un punt màxim d'estrès hídric, varen ser regats fa 10 dies. Molt bé, fantàstic, però una vegada, i amb una vegada no n'hi ha prou. I la pregunta és, com s'han regat? Amb mànega, amb regadores? És un misteri. Un altre punt és la neteja dels carrers. El bufador, aquesta eina absurda, antihigiènica, ineficaç i sobretot sorollosa i contaminant, és el pitjor que es pugui imaginar. Proposo personalment la supressió i l'adopció d'escombres, en especial a les 8 del matí. Tant tant els ciutadans com els treballadors de l'empresa GBI en surten perjudicats, se'n passen núvols de pols i de microorganismes. I l'últim punt, una pregunta. La casa de la cantonada Riera, carrer del Callao, anomenada Casa dels Pobres, des de fa un any té una tanca metàl·lica groga que indica perill i impedeix l'ús de la vorera. Però què li passa exactament? Es pot saber si es preveu rehabilitar-la o enderrocar-la i si és així, per fer-hi què? Quin és el projecte? I ja està, moltes gràcies. És molt llarg.
A veure, per què els costa als regidors de Caldes contestar? Si són els dos, si són en Joan i en Miquel, no ho puc respondre jo. Jo em penso que contesto bastant ràpid, eh? Després, al Parc Montanyà, doncs sabeu que hi ha aquesta taula, que és la taula del parc, ens vam trobar i a partir d'aquí hi havia unes persones que estan treballant, que justament el diumenge ens vam trobar amb tot el tema dels elements, de les branes, dues persones de Caldes que ho fan de manera voluntària, i a part tenim el projecte de la Carme Buixalleu, que ens l'ha de fer arribar, vull dir, ja se li va aprovar el pressupost i tot, i ens ha de fer arribar aquest projecte. Els pins que estan morts es trauran en mitjans propis, però es farà després de l'estiu. Ara deixem reposar una mica el parc, l'hem tingut tancat molt de temps, la gent tenia ganes de passejar i de fet hi passeja molta gent. Tots els elements que s'han d'anar arreglant, doncs justament una d'aquestes modificacions del romanent, que són aquests 20.000 euros, si no m'equivoco, 20, eh? Doncs són pel tot el tema de les tanques, les valles, rebossats d'una paret, que també tenim com aquestes zones que vam parlar així. Hem d'esperar a veure què ens diu la Carme, però vaja, em fa l'efecte que el seu projecte es basarà bastant en aquests projectes ja que hi ha, que són molt extensos del parc, que ja s'havien pagat, eh? Altres vegades ara hem encarregat aquest altre perquè tots vam estar d'acord que era necessari perquè el parc havia tingut una afectació i per tant el projecte segurament tindria variants. Això de que les plantes tenen set, això sí, és que no et puc dir que no. Vull dir, nosaltres també estem patint molt perquè amb la llei de contractes ens hem quedat sense jardiners, estem una mica encallats amb els plecs, ara hem agafat una altra vegada jardiners d'urgència, però estem esperant ja treure els plecs i resoldre-ho d'una vegada per totes. Els arbres de les escales del fons d'on ho feca, el que dius és veritat, perquè jo també com a veïna els he anat a regar a vegades, són uns arbres que estan plantats en un lloc en els quals no hi ha accés d'aigua i em consta que el regidor està fent tràmits amb Sorea perquè pugui haver-hi una boca de rec, si no m'equivoco, perquè haurà de pujar des de l'estrac i així per poder-los regar tant els arbres com la zona aquella petiteta d'aquell petit parc on els veïns porten els gossos. Què més? La neteja dels carrers al bufador, doncs hi ha una mica de... Clar, nosaltres, jo justament d'aquest tema del bufador n'he parlat directament amb la gent de GBI, però perquè vivim en un poble petit i quan vas a comprar el pa la gent et diu ai, és que aquí no haurien de bufar, tal. I si veig el noi del GBI li comento, no és que em salti el regidor, eh? Els treballadors de GBI diuen que per ells és molt més còmode anar amb bufador i jo els hi demano que sisplau en les hores que les botigues estan obertes o que hores de descans utilitzin les escombres. Em van dir que ho farien així, això el regidor sabrà millor si ho estan fent així o no, en aquesta part de la riera, en parts més allunyades de la riera, doncs que utilitzin el bufador, però quan estan en el que és centre, que la gent està asseguda a les terrasses o comprant les portes obertes del forn, no? Són els que em van dir que ens va començar a entrar la pols perquè clar, hi ha aquesta sequedat que llavors si va ploure i de repente amb aquesta sequedat doncs queda tota la sorra que ens baixa per la riera i es convertia en pols que entrava dins dels establiments. Vam quedar amb ells que faríem, que ho substituiríem. Són una empresa que estan molt oberts sempre tot el que li diem al seu gerent o no sé com dir-ho, el coordinador, en Xavi, vull dir que se li pot tornar a plantejar a veure com ho fem, que almenys ara a l'estiu que hi ha més vida al carrer en aquests horaris, doncs sigui així. Mercedes Torres ja és un tema molt llarg, eh? I el anirem explicant bé perquè és un tema que està dins d'un... No sé si el regidor vol explicar-hi una mica o no, però dir-vos que ara per ara Mercedes Torres no és un edifici municipal, és una fundació i que jo crec que ja hem explicat en diverses ocasions que no té fons, llavors hem de veure... És un edifici que està declarat runa des de fa bastants anys, El que passa que fins que no ho reconeixes i fas les actuacions que s'han de... Clar, ho reconec, aquelles branes allà al mig són molt lletges. Vull dir que hauríem de buscar un sistema de xarxa, però també volem accelerar un procés que puguem... S'ha d'enderrocar una part de l'edifici perquè està molt malmès de dintre. De moment, com enderrocar una part perquè no pugui caure i poder treure ja aquestes branes ditxoses. I mentrestant seguir el tràmit de veure què passa amb aquest edifici, que ja és un edifici que tenia uns objectius fundacionals, que era com donar medicament als pobres i aliment als pobres, que això una mica ja aquest objectiu no es pot, ja està obsolet, i llavors hem de buscar com ho fem. No sé si el regidor vol afegir alguna cosa.
Amb el tema de la Fundació Mercedes Torres, l'edifici clarament és runa, s'ha de tirar baix, sencer, de dalt a baix, i per tant el que passa que la propietat no és nostra. Aleshores hem d'estar parlant amb l'Església, hem d'estar parlant amb el grup de persones que porten tot el tema de Fundació Mercedes Torres per poder desenvolupar un projecte allà. La nostra idea o el nostre projecte és que siguin pisos de caire social, o de lloguer jove, o per gent gran de lloguer de renda mínima, però estem acabant de concretar les coses. El que sí que és veritat és que quan presentem un projecte el presentarem en tota la legalitat i en tots els informes i en tota l'estructura feta per poder-ho tirar endavant. Això per lo menos és la nostra forma de treballar, i hi ha d'haver una modificació del pla general en aquella zona per poder contemplar tot això. Però l'edifici està preservat, per tant el nou edifici es farà amb semblança al que hi ha ara, però l'estructura ha donat de sí el que ha donat de sí i s'ha de tirar baix.
I realment vam topar amb l'Església. Ara ja està, l'arcabisbat ho veuen clar, vull dir, però sí, va haver-hi tot un tràmit lent també. I estic convençuda que, a més, això lliga amb una de les preguntes que ens feia el cap de l'oposició, que ens deia que havíem de tenir aquesta reunió amb l'Albert de Pablo perquè hem de parlar d'aquest tema de Mercedes Torres, i segur que és un tema que ens entendrem tot el consistori, perquè ens consta que ells tenien la mateixa voluntat, doncs, que fos així unes vivendes socials. Per tant, segurament no hi haurà cap entrebanc en aquest aspecte. Què més tenim? Doncs no sé si algú més del públic vol comentar, preguntar alguna cosa. No? Santiago? Santiago, no? Bueno. Però és el sitio aquí.
Pregunto, per què s'ha esperat que la casa aquesta estigués, fos una pura ruïna, un edifici catalogat? Per què s'ha esperat fins a aquest extrem? Ara no hi ha res a fer, només li queda ser derrotat. Però per què s'ha anat?
Bé, jo he de dir el que quan abans parlàvem de que un equip de govern hereda la part d'un altre equip de govern, pues el que hem heredat ha sigut una runa. Jo puc parlar del que hem heredat i que hem intentat fer alguna millora per aguantar l'edifici, però és que tenim un informe de l'any no sé quin
14?
Any
no sé.
Que és runa, i per tant quan un arquitecte ho diu, això l'únic que ha fet, sí, ha sigut agravar-se. L'únic que ha passat ha sigut agravar-se, i que ara pues, les valles pues, són per mantenir per la gent allunyada de lo que pot ser que passi. Que ningú ens diu que passarà res, però el fet és aquest, que nosaltres hem heredat una runa. Allà no es va fer res, no sé què, no sé quant. Bueno, això seran coses que altres hauran d'explicar.
Jo entenc que...
Hem posat uns diners, hem parlat amb l'Església, hem intentat arribar a un acord, intentem agafar la propietat, intentem fer moltes coses per poder disposar de diners, perquè també no podem disposar de diner públic també a segons
quin tipus de fundació privada.
O hem de fer de manera tan transparent i legal, i després també la gent també pot dir ens estem gastant 50 o 60 mil euros en tirar una casa, perquè és més o menys el que valdrà. Clar, estem en una situació econòmica que també tot és un peix que es mossega la cua. Però que el projecte que tenim de govern en aquella zona, en aquella finca, està clar, que vam heredar una runa i és una runa i no té més, no té reparació. Sí, una ruïna. La runa vindrà després.
Em permetrà que per al·lusions li digui que això d'heredar un informe És a dir, la Fundació Mercè Torres, a banda d'heredar un informe en què el declaraven runa, també van heredar un projecte per executar a partir del 2016. Un projecte en el qual, bé, això de posar diners a casa d'un altre no és la primera vegada que ho fan, ja que quan van enderrocar la caseta del Mopo o la caseta de carreteres davant del poliesportiu, ho van fer-ho sense cap contraprestació, enderrocant la finca d'un altre. El patronat Mercè Torres, el projecte presentat per la Diputació de Barcelona, entregat a l'octubre del 2015 i previst per començar els tràmits en el 2016, en aquell estudi, si se'l miren en detall, veuran doncs, que és viable i té, hi ha un estudi de viabilitat en què té viabilitat econòmica poder-ho fer a través de la Fundació Mercè Torres com a patronat d'habitatge, òbviament respaldat per l'Ajuntament, i transformar-ho en el casal de gent gran que estava previst i habitatges d'ús social, ja sigui de lloguer de joves o de gent gran. Val?
Bé, jo crec que això ara quan farem la reunió amb en De Pablo ho explicarem tot molt bé, evidentment, sí, a Caldes.
Que, millor que ho expliquem bé, perquè...
Ho explicarem tot molt bé,
papers,
sí, perquè ara és una mica com ens
tot
confondrem tots, em fa l'efecte avui, eh? Si no teniu més preguntes del públic, ho deixarem aquí. Bon estiu i ens veiem segurament abans de l'octubre.